Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui tenim quatre novetats, les comentarem totes elles i veurem com ens queda distribuïda la cartellera del Cines Olot.
I després de la sala de cinema, propostes per veure més pel·lícules però des de casa. Les plataformes ens porten dues propostes per aquesta setmana.
També volem analitzar una pel·lícula d'un director molt prolífic i que es va estrenar l'any 2004.
I avui ens visita Tres Raons. Recordeu que és aquella secció que intenta donar-vos prous motius perquè veieu per primer cop o bé recupereu una vegada més un dels grans títols de la història del cinema.
A les notícies, com ja us vàrem avançar, seguirem informant una mica del que ha passat al Festival de Sant Sebastià i parlarem de la restauració d'un rètol.
Acabarem amb el concurs de cada setmana on, recordeu, demanàvem títols de pel·lícules de caire judicial.
Tenim, doncs, molta feina per endavant. Comencem, si us sembla, com sempre, amb la recomanació de la setmana.
Ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana. La notícia apareixia a principis d'aquesta setmana. Un aliment tan bàsic com és el pa ha experimentat una pujada d'un 18% en l'últim any.
Quina és la idea? Doncs que malgrat que el motiu esgrimit és la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, el cert és que una vegada més el problema de l'escassetat i mal repartiment d'aliments segueix sent un problema mundial. Què us recomanem a partir de tot això? Pan de limón con semillas de amapola, estrenada l'any 2021 i dirigida per Benito Zambrano, que és la història de dues germanes separades des de la infància i que retroben per heretar una fleca d'una dona que teòricament no coneixen.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Aurònix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Quan un jove tití que somia explorar el món...
Passepartout! Que se'n va buscar nous mons?
Pare!
A mi em sembla que no!
Coneix un intrèpid explorador...
És hora de fer el gallet.
...que té un as a la màniga...
M'encantarà fer una juguesca.
Quin fàstic!
...que puc fer la volta al món en 80 dies.
Prepareu-vos per una expedició...
Porti'm el meu fillet a casa.
...que sens dubte serà la bomba.
Hola, amico de la mare! Ah!
Apunteu-vos amb Amfílies i amb Passepartout...
Una petit selfie, somriu, Lluís!
A fer un viatge...
Doncs vinga, com podeu imaginar-vos pel to del tràiler, estem davant d'una pel·lícula de caire infantil, un producte d'animació curtet, 80 minuts, sí. Pels més petits de la casa. És una coproducció entre França i Bèlgica, i de fet, el títol original, potser si heu sentit el nom dels protagonistes i ja hi heu caigut, és La volta al món en 80 dies, tot i que aquí l'han traduït com El cercamons, però estem parlant d'una nova versió del clàssic de Jules Verne.
Exacte.
La pel·lícula està dirigida pel director francès Samuel Tourneur, responsable de títols com Minions, Recordando la casa o Banana, i els guionistes ja havien escrit llibrets per les pel·lícules també d'animació com Ice Age 2, El deshielo o Operación Escape. Què ens diu l'argument? Doncs bé, ens presenta, ara ho escoltàvem, a Passepartout, que és un mono ingenu que sempre ha somiat viure aventures, i l'oportunitat se li presenta quan coneix a Phileas Fogg, un explorador i estafador que li proposa establir un nou rècord, donar la volta al món en 80 dies.
Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man ha empezado a traer visitantes. De todos los universos.
Hola, Peter.
No eres Peter Parker.
D'entrada hauríem de partir els oients que no hem fet un viatge en el temps, que no estem a la temporada passada, perquè el que estem escoltant, i el que ara us explicarem, ja ho vàrem fer l'any passat. Estem parlant de que ens arriba una nova pel·lícula que s'ha fet allò que en diuen la versió extesa, la versió extendida, que diuen els estudis, Spider-Man No Way Home, aquest és el títol, i que després d'haver-la vist l'any passat, ara hem fet aquesta versió, que en principi només s'havia de veure als Estats Units i Canadà, però finalment ho han exportat a tot el món, com era d'esperar. Allà, als Estats Units, porta recaptats, atenció, 1.901 milions de dòlars. És la sisena pel·lícula de tota la història. Està molt a prop de títols com Los Vengadores, Infinity War o Star Wars, El Despertar de la Fuerza. I què és el que veurem en aquesta nova versió, en aquesta nova pel·lícula? Doncs més o menys el que havíem vist a l'última vegada, però afegint-hi el que es havia eliminat en aquella pel·lícula original i fins i tot algunes coses que no es van veure ni tan sols en l'edició que es va fer en Blu-ray i que, per tant, veurem què és el que pot aportar, perquè ja hi havia forces sorpreses i coses que no podíem explicar en aquella pel·lícula, doncs ara encara n'hi hauran una mica més. Recordem de què anava una mica.
Sí, per tant, no us penseu que és una nova versió de Spider-Man, no. És a dir, perquè al veure-la de cop a cartellera un pot pensar que han fet una nova pel·lícula. No, és la mateixa, però com ara deia en Jordi, versió extesa, amb algunes escenes més. L'argument ens explica per primera vegada la història de Spider-Man, l'heroi que ha quedat desemmascarat d'alguna manera, es troba que ja no pot separar la seva vida habitual de la de la seva vida de superheroi, que sempre es caracteritza per tenir aquella doble vida, doncs aquí les dues vides es barregen amb una, i això li complica molt l'existència, afecta tota la gent del seu voltant, i llavors li demana al Doctor Strange que l'ajudi.
Que curiosament, un fet com aquest és el que passa en aquesta nova sèrie que ara fem, que podem veure per plataformes, que és Hulk, és
exacte,
a dir, la versió femenina de Hulk, que ja descaradament no hi ha una doble vida, sinó que públicament ella tant és un personatge com un altre.
Certament. Doncs aquí hi entra la màgia del Doctor Strange entremig, la cosa és com sempre passa, no acaba de sortir com toca, i a partir d'aquí comencen a aparèixer doncs visites, que diuen ells, d'altres mons i altres universos. I tot plegat, evidentment, els hi complicarà una mica l'existència. El director John Watts va debutar l'any 2014 amb Clown, després faria Cotxe Policial i les tres entregues anteriors de Spider-Man. I al repartiment hi tenim a Tom Holland, que és l'Spider-Man més recent, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe, Marisa Tomei, John Favreau, Jamie Foxx, en fi, hi ha un grapat de personatges més que coneguts que apareixen en aquesta pel·lícula, que recordem, no és nova, és la versió extesa de la que ja es va estrenar.
Lo siento, no te lo he dicho, pero no te encuentras muy bien. Y la única forma de que te recuperes es quedándote en casa y que yo te cuide.
Adiós.
Victoria es un sitio seguro. Aquí podéis vivir la vida que merecéis. Todos podemos vivir la vida que nos merece.
Frank ha construido algo verdaderamente especial. Lo que ha creado es totalmente diferente, superior.
Vivo en la casa de al lado, ni te imaginas lo que oigo. Jack y Alice solo tienen tiempo el uno para el otro.
¿Cuál es el enemigo del progreso?
El caos.
Sí. Odio esa palabra. Caos.
Lo único que nos piden es que nos quedemos aquí, donde estamos a salvo.
No te preocupes, querida. De fet, aquest és el nom de la pel·lícula que ens arriba ara. Una pel·lícula que es va presentar a Sant Sebastià, i podríem dir que és una pel·lícula que, si haguéssim fet una pel·lícula de com, de tot el que els hi va passar mentre la rodaven, potser hagués tingut més èxit.
El making of.
Exacte, sí. Que la pel·lícula en si. Perquè els hi va passar de tot. Vídeos que es van filtrar, de les escenes que estaven gravant, que ja sabeu que això és una cosa que sempre es vigila molt, gent que la van haver d'acomiadar al mig del rodatge, per tant, amb tot el que això suposa, infidelitats entremig de la gent que també estava rodant, bueno, de tot i més, però escolta, poder més endavant un dia poden fer una pel·lícula del making of de tot plegat.
No serà la versió extesa, sinó la versió complementària.
Exacte. Tot plegat, però, per venir-nos a, en fi, a explicar una mica una distòpia situada en dels típics barris nord-americans dels anys 50. Ens hem d'imaginar aquella època en els que els marits sortien allà amb la corbata per anar a treballar i les dones feien pastissos a casa. El guió, de fet, d'entrada, el guió prometia, i les interpretacions són bones, no avorreix, Però de moment les crítiques diuen que és allò que a vegades passa, que hagués pogut ser un producte molt millor del que finalment ha sortit.
Efectivament, i més quan hi ha altres pel·lícules que exploren una mica
aquesta època,
sí. Aquest moment, aquesta societat americana dels anys 50. Just ens trobem en aquella dècada i coneixerem la història d'una parella, aparentment feliç, com totes les històries aquestes, en la que l'home treballa en un gran projecte que inclou una mena de cooperativa, un projecte cooperatiu de tots els veïns de l'urbanització. Però les coses no són ben bé el que semblen i la dona d'aquesta parella comença a fer-se algunes preguntes sobre tot aquest projecte i que comença a portar-li alguns problemes entre veïns i entre el propi matrimoni. En el repartiment, Florence Pugh, Harry Styles i la mateixa directora, ara en parlem, Olivia Wilde, que, a banda de ser actriu, també és la guionista d'aquesta pel·lícula. Ella té una llarga carrera com a actriu, va debutar com a directora l'any 2019 amb Súper Empollones i aquest és el seu segon treball.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido.
Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo.
¿Tú por qué estás aquí?
Eso no se pregunta.
Tarde o temprano vas a estar igual que ella.
Mira, acércate.
Usted no es como ellos.
Estamos en una democracia.
¡Arriba, Núñez!
Hemos formado la Coordinadora de Presos en Lucha.
El derecho de todo preso es fugarse.
I tornem a Sant Sebastià, en aquest cas, amb la pel·lícula que va obrir la projecció oficial de pel·lícules. Estem parlant de Modelo 77. Va tenir molt bones crítiques, tant a nivell d'això, dels periodistes crítics i també del públic que va veure la sessió. És una pel·lícula que està inspirada en fets reals, és una crònica concreta del naixement de la COPEL, que es coneix o es coneixia per la Coordinadora de Presos en Lluita, i que va rebotar una mica tot el sistema penitenciari en aquells anys, que just feia 2 anys havia mort el dictador, i per tant era un moment de la transició molt delicat, que entre altres coses, evidentment, el que es demanava era l'amnistia, i els presos comuns deien que ells també eren fruit d'una societat concreta que intentava passar pàgina i que també tenien el mateix dret que tenir-la com els presos polítics. Es va rodar part d'aquesta pel·lícula en la mateixa presó Model, no tota, perquè explicava el director que es troben que en aquell recinte ara hi ha moltes activitats,
sí, sí,
hi ha moltes altres coses, i per tant no podien gaudir de l'espai tant com volguessin, però totes les altres escenes també es van rodar en una fàbrica d'artilleria a Sevilla.
L'argument, com ara dèiem, l'escenari és la presó Model de Barcelona. Ens hem de situar l'any 1977, un jove comptable s'enfronta a una condemna d'entre 10 i 20 anys per una estafa. Juntament amb el company de cel·la s'uneix un grup de reclusos que s'estan organitzant per demanar aquesta amnistia de la qual ara parlàvem. Al repartiment tenim a Miguel Herrán, a Javier Gutiérrez, a Jesús Cadarroza i Fernando Tejero, entre d'altres. El director és Alberto Rodríguez, autor també del guió, juntament amb Rafael Cobos, i que compta amb títols tan coneguts com Siete Vírgenes, After, La Isla Mínima o El Hombre de las Mil Caras. També ha participat en sèries com Hispània, La Peste i de la que s'estrenarà properament precisament, que es titula El Apagón.
Vegem ara com en queda una mica la cartellera aquests propers dies. Tenim 3 doblets, la primera estrena que hem comentat, el Cercamons amb La Invitació, un segon doblet amb El Col·legi dels Animals Màgics i aquesta versió extesa de Spider-Man No Way Home, i el tercer, Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, amb La Huérfana, Primer Assassinato. I les altres 4 sales tenim les altres 2 estrenes, No te preocupes, querida, i Modelo 77, i per altra banda, les últimes 2 sales en totes les projeccions, la mateixa pel·lícula, per una banda La vida padre i per l'altra Viaje al paraíso.
Anoteu també que el proper dijous 29 de setembre tenim l'inici d'un nou curs líric al cinema Solot. Torna l'òpera amb Le Capulet et le Montagy en directe des de l'Òpera de París. Òpera en 2 actes de Vincenzo Bellini amb l'orquestra i cors de l'Òpera Nacional de París sota la direcció de Qing-Yen Wu, ambientada al segle XIII al Palau de Capuleto a Verona. I per últim, dir-vos també que dijous 29 de setembre la pel·lícula que podrem veure en versió original serà La Invitació.
Fes que ells treballin, mentre tu gaudeixes dels teus moments.
Tots els electrodomèstics per la teva llar a Auronix Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10, d'Olot. Les plataformes.
Doncs sí, és el primer cop que escoltem aquesta sintonia aquesta temporada. Uh-huh. Les plataformes, recordeu que és la secció amb la que fem recomanacions per veure cinema des de les plataformes de casa, ja ho sabeu. El nostre lema sempre és, després d'anar a les sales, anem al sofà.
Doncs vinga, veiem les novetats que han estat incorporades en les darreres setmanes i que creiem que valen la pena que hi dediqueu unes hores per gaudir-les. Va, avui, curiosament, us hem triat dues propostes que tenen un tret en comú, podríem dir, que és que un dels seus protagonistes principals és el mateix. Estem parlant de l'actor Tom Hanks.
Damas y caballeros, les presento a la octava maravilla del mundo. El grande y único Pinocho.
Hola, papá.
¡Oh! 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 Madre mía, un niño casi de verdad.
La primera proposta, com us dèiem, Pinocho, ha estat dirigida per Robert Zemeckis, recordeu aquell director de Regreso al Futuro, entre moltes altres coses, i es tracta d'una versió en acció real del popular conte sobre un titella que inicia una gran aventura, com podíem escoltar, per poder convertir-se en nen de veritat. La podeu veure a la plataforma Disney+.
Hay quienes me pintarían como el malo de esta historia. ¿Has nacido con estrella o has tenido que buscarla?
Un joven cantante de Memphis, Tennessee. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso a Elvis Presley.
I també des de principis de mes ja podeu gaudir d'Elvis, retrat biogràfic del rei del rock, Elvis Presley, en una aproximació del que va ser la carrera i el final d'aquest cantant que va canviar la història de la música. Està dirigida per Baz Luhrmann i la podeu veure a la plataforma HBO.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, torna aquesta sintonia del senyor Bill Murray de la pel·lícula Atrapats en el temps, que ens porta directament a un any de la història del cinema en què es va estrenar el producte que avui volem comentar. Estem viatjant concretament a l'any 2004, quan es va estrenar aquesta història que, de fet, és a la vegada dos arguments en un.
La essència de la vida no és còmica, és tràgica. En fin, no hay nada intrínsecamente divertido en los hechos terribles de la existencia humana.
No, no estoy de acuerdo. Bueno, no sé, los filósofos lo consideran absurdo porque al final solo puedes reírte. Las aspiraciones humanas son tan ridículas y irracionales.
Bueno.
Dirigida per Woody Allen, ja hem dit al principi que era un director molt prolífic, Melinda i Melinda és comèdia i drama a la vegada. Enfoca la mateixa història a través d'aquests dos gèneres aparentment tan diferents. El punt de partida és una reunió d'amics en un restaurant, d'aquelles que molt sovint surten en moltes escenes de les pel·lícules d'Allen, i en allà s'exposen les línies generals de l'argument que som a punt de veure.
La trama central d'aquest argument gira al voltant d'uns amics que celebren un sopar a casa d'un d'ells quan de cop i volta reben la visita de la protagonista, que és la Melinda. Entre els amics del restaurant, que ara estàvem parlant, dos escriptors asseguren que poden seguir el que ha de passar des del prisma d'una bona comèdia o bé del drama més pur i dur.
Si la realidad subyacente de nuestro ser fuera trágica, mis obras darían más dinero que las tuyas en taquilla porque mis historias resonarían con más profundidad en el alma humana.
Sí, precisamente. Porque la tragedia golpea en la esencia realmente dolorosa de la vida. Es por lo la gente corre a ver mis comedias para evadirse.
No, espera.
Porque la tragedia enfrenta y la comedia evade.
Bueno.
Woody Allen ha perseguit al llarg de la seva carrera els efectes del riure dins del drama i les conseqüències d'allò que resulta més trist en l'interior de tota bona comèdia. Alguns asseguren que és la recerca constant a trobar explicacions a l'absurditat de la mateixa condició humana, un mirall on descobrir en quin costat del vidre és l'autèntica realitat.
I és que la vida, com ens diu a la mateixa pel·lícula, mai és d'un sol color, i aquest fet, que és una evidència, Allen sap vestir-la de manera brillant, imaginativa i fresca. La protagonista, Radha Mitchell, fa un paper meravellós en les dues històries, presentant uns registres molt exigents, tant en el drama com en la comèdia, i d'una versatilitat poc habitual.
També és veritat que aquesta és una de les habilitats del director, sempre ho hem comentat aquí al programa, i és la seva facilitat en la direcció d'actors i d'actrius. Radha Mitchell fa una vegada més, com ha passat amb altres noms que han passat per les mans del director de Woody Allen, el millor treball de la seva carrera. I no és casualitat, per confirmar-ho, només cal veure el seu company de repartiment, Will Ferrell, que també està a l'alçada.
Bueno, a ver, ¿qué estamos discutiendo? Si hay una mayor realidad en la comedia o en la tragedia, ¿quién puede juzgar una cosa así?
Oye, dejadme contaros una historia y ya me diréis si es material para una comedia o un drama. Les ocurrió a unos que conozco. Bien, es en una pequeña cena. Los anfitriones tratan de impresionar a un invitado. De repente suena un timbre y de no se sabe dónde aparece una persona inesperada.
¿Hombre o mujer?
Mujer.
L'actor aconsegueix ser l'alter ego del director i aprofita Melinda i Melinda per reivindicar el seu talent en registres poc habituals als que ens té acostumats. Al seu costat trobem noms com Johnny Lee Miller, Amanda Pitt, Chloe Sevigny o Josh Brolin. I destacar finalment la presència de Steve Carell en un petit paper.
Per trobar-hi algun defecte, potser tants noms coneguts i destacats haurien merescut un final menys atropellat i brusc. Però ja sabem que Woody Allen no s'ha destacat precisament mai per allargar les seves històries i en 90 minuts acostuma a voler tenir enllestit els seus arguments. Sigui com sigui, Melinda i Melinda forma part d'aquell bloc de bones pel·lícules del director, entretinguda, intel·ligent, amb bons diàlegs i interpretacions.
Somebody stole my girl. Potser li falta algun toc genial que tenen altres títols, però en tot cas només fa que ens deixem ganes de veure molt més del seu cinema, cosa que encara avui podem fer. Es va estrenar, com dèiem, el 2004 i el 2022 seguim gaudint del seu talent, que sigui per molts anys. The kisses we had shared, and the time she said how much she cared. Oh, now I know, yes, now how I know. Just how much I need her so. I'm pretty broken up, I'm plenty broken hearted now. Somebody stole my gal.
Tres raons de pel·lícula.
I seguim amb més títols perquè després de conèixer una mica més aquesta pel·lícula de Woody Allen, ara preneu paper i llapis, ara sí que necessitem això, eines per recordar-ho, perquè us volem donar tres raons per les que hauríeu de veure, si no l'heu vist ja, una pel·lícula important de la història del cinema.
Las señoras de la buena sociedad, mayores y respetables, que quieren golfear un poco, no pueden andar callejeando por Times Square esperando que aparezca por una esquina el semental que les interesa. Necesitan un intermediario. Y aquí es donde entra O'Daniel, ¿me entiendes?
¡Para! ¿No ves que estamos pasando nosotros? ¿No lo ves, idiota?
¡Vais
¡Animal!
Anda,
si bajas
ya,
del coche, te arranco la cabeza vecino. Del tronco.
Esto aquí ocurre todos los días. Los taxistas se creen los amos de la calle.
Everybody's talking at me. Escoltàvem un diàleg de la pel·lícula Midnight Cowboy, estrenada l'any 1969 i dirigida per John Schlesinger. Per què l'hauríeu de veure? Doncs la primera raó és pels actors que van interpretar els dos papers principals. Estem parlant de John Boyd i de Dustin Hoffman. Basada en una novel·la del mateix títol, presenta l'amistat entre dos éssers marginals que intenten sobreviure a la ciutat de Nova York.
Segona raó, pel tractament personal d'aquests dos personatges, amargs però divertits, tràgics i a la vegada tendres. Un ingenu gigoló que ve a menjar-se la ciutat i un estafador que, a més, està molt malalt i viu en condicions infrahumanes. És la destrucció del somni americà.
I tercera raó, va ser nominada a 7 premis Òscar i en va guanyar 3. Millor pel·lícula, millor director i millor guió adaptat. Les tres principals, podríem dir, eh? La seva banda sonora és impecable i en destaquem la cançó Everybody's Talking, l'estem escoltant de fons, tot un símbol d'aquest títol que hauríeu de veure, o si ja l'heu vist, tornar a veure. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I ara una mica com us vàrem avançar la setmana passada i també ho hem dit a l'entrada d'aquest programa, parlem una mica del que ha passat a Sant Sebastià, sobretot sempre ho fem sota el prisma aquell de les pel·lícules que possiblement gairebé amb un percentatge molt elevat d'encert arribaran a les pantalles i veurem els propers dies. De fet, aquesta setmana ja n'hi ha dues que han passat per Sant Sebastià, però estem parlant precisament de Modelo 77, que es va estrenar, com dèiem, amb un gran èxit. Ja la podeu veure des d'avui als cinemes. També Juliette Binoche, un altre fet que va passar, que presenta dues pel·lícules en aquest festival, va rebre el Premi Donosti, igual que David Cronenberg, i també es va donar el Premi Nacional de Cinema Penélope Cruz. Títol, Sintiéndolo Mucho, Fernando León, que va presentar aquest documental que fa un retrat de Joaquín Sabina, és una curiositat perquè feia temps que no sabíem tampoc massa cosa del cantant d'Écija i en un període de la seva carrera concret explica moltes de les seves impressions i del seu pensament de la seva carrera. Jaume Rosales, que va presentar Girasoles Silvestre, també amb molt d'èxit, sobretot per la interpretació principal d'Anna Castillo, que està en plena forma i que ofereix un recital interpretatiu en el paper d'una mare soltera a la recerca de l'amor. Parlant també de Suro, una pel·lícula dirigida per Miquel Gurrea, amb un thriller rural que inclou Habitacions del pànic, està interpretat per Vicky Luengo i Pol López. Isabel Cuixet va presentar el documental El sostre groc, que gira al voltant dels fets d'abusos sexuals a l'aula de teatre de Lleida. També Cesc Gall va presentar a les pantalles Històries per a no contar, amb una pel·lícula d'episodis de tot recomanable. I encara avui hi haurà alguna altra novetat que demà finalment es sabrà quin és el palmarès, aquí ho comentarem i veurem això, quines pel·lícules de les que han guanyat podrem veure properament.
Doncs d'això en parlarem i també parlarem de, podríem dir, una neteja de cara, eh?
Sí.
I és que aquesta setmana hem sabut que comencen les tasques de restauració i manteniment d'aquelles famoses lletres que tots hem vist, si no en directe, evidentment, a les pel·lícules i als documentals, en fi, a les sèries, aquelles que diuen Hollywood, eh? En una petita muntanya que mira cap a la ciutat de Los Angeles.
I que un dia, si vols, explicarem la història d'aquest cartell, perquè té molta,
història,
té molta història al darrere.
Doncs ho explicarem. La instal·lació va inaugurar-se l'any 1923 i, evidentment, s'ha anat fent restauracions, la primera des de l'any 23, però ara toca una mica fer-li un rentat de cara a fons perquè l'any que ve ha de complir el segle de vida.
Just.
Llavors, acostuma a passar que amb les efemèrides no tot es posa una mica més a lloc. Al llarg de 8 setmanes, les lletres rebran una neteja, no és que vagin allà amb el fregall, sinó que fan servir aquella aigua a pressió amb sorra, després d'una capa protectora, i es tornaran a pintar de blanc perquè quedin ben relluents. Es calcula un total de 1.500 500 litres d'imprimació i pintura.
No he pogut trobar l'adreça, però sé, de bona tinta, que hi ha una càmera, un enllaç, que pots clicar des de la xarxa i poder veure els treballs.
El procés.
Dir, una càmera que va gravant i va ensenyant com treballen la gent que l'està restaurant. Mira, i netejant.
No teniu res a fer, ho podeu buscar.
O si no, feu els vidres.
Recordeu que inicialment deia Hollywoodland, i que això era per fer publicitat d'una promoció immobiliària de l'any 1949, que després la Cambra de Comerç va retirar les últimes quatre lletres i ho va deixar amb Hollywood. Però bé, com deia en Jordi, això un dia ho podem explicar una mica més a fons.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, la setmana vinent jugarem a les pel·lícules i us recomanarem novetats editorials en el terreny dels llibres de cinema, que sempre també apareixen coses noves i interessants. I ara sí, avui anem a regalar entrades.
Sí, avui sí que ja tenim pregunta de la setmana passada. Parlàvem, recordeu, de pel·lícules de caire judicial i per què escollíeu aquest títol?
Hem tingut 42 respostes entre Facebook i Instagram i, clar, han sortit títols alguns repetits, altres que no. Ens han dit El juez, Veredicto final, 12 hombres sin piedad, El juicio de los siete de Chicago, Testimoni de càrrec, Erin Brockovich, Algunos hombres buenos, Una cuestión de género, El acusado, en fi, a proposta de Henry, moltíssimes. D'entre totes elles s'emporta aquestes primeres dues entrades, gentilesa de Cinema Olot, l'Esteve Plana, que ella ens ha dit qüestió de justícia, perquè queda clar que la pobresa és perseguida per la justícia. Ser pobre o negre no hauria de ser delicte.
I anem per la pregunta de la setmana. Fugim una mica ben bé de purament de la cinematografia i anem allà a qüestions i gustos personals. A partir de l'excusa de l'estrena d'aquesta versió extesa de Spider-Man, voldríem saber quin superheroi us agradaria ser i per què.
Doncs au, ens ho expliqueu a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Olot.
Nosaltres no som superherois, però fem una tasca important cada dia, cada divendres, aquí a Radio Olot, parlant de cinema.
Doncs fins la setmana vinent, que passeu un bon cap de setmana.